D'aquí una setmana, justament l'1 de juliol, es tornaran a activar les zones verda i blava d'aparcament regulat a la nostra illa, a més del sistema d'accés regulat de vehicles, formentera.eco. Sobre aquestes represes i sobre altres qüestions de mobilitat a la nostra illa, en volem xerrar amb el conseller de Mobilitat, Activitat i Territori, Rafael González. Molt bon dia, Sant Joan, conseller.
Hola, molt bon dia.
Bé, es posarà en marxa d'aquí a una setmana l'aparcament regulat amb algunes novetats importants, com per exemple el fet de que canvia l'horari Espujols. A veure si ens pot un poc avançar aquestes o detallar un poc més aquestes novetats.
Sí, és així. Hem tingut el servei d'estacionament regulat, la zona blava i la zona verda de Formentera suspesa durant l'estat d'alarma, i ara aquestes últimes setmanes hem estat treballant de quin era el millor format per reactivar-la després de que en els últims dies i setmanes mos hagin arribat diverses peticions per part de veïns i de comerciants de que començava a fer falta reactivar aquesta regulació perquè era difícil trobar aparcament en alguns punts concrets a diferents pobles. I tenint en compte la temporada típica que serà la d'aquest estiu, per el motiu de la crisi sanitària, sí. Doncs de cara a Espujols, que tenia un horari de regulació i de pagament de l'estacionament superior a la resta de pobles, doncs el modificam i quedarà igual que la resta de pobles, de 9 del matí fins a les 9 de la nit. El motiu és que Espujols té una activitat econòmica nocturna elevada durant la temporada turística, però no es preveu que sigui tan elevada aquest estiu, amb la qual cosa la demanda d'aparcament també, en principi, disminuirà segons les previsions amb les que treballem. Un altre punt i també una reivindicació que des del sector empresarial i especialment des de la Federació Hotelera s'havia demanat en els últims anys era la possibilitat de que existissin bons per als seus clients, i també ho posarem en marxa de cara a aquesta temporada. Consistirà en uns bonos per als clients d'hotels que estiguin en nucli urbà, que tinguin aparcament regulat, o resta d'estades turístiques legals d'aquestes poblacions, i la forma serà que l'empresari haurà de demanar a l'àrea de mobilitat aquests bonos, que pagarà l'empresari en el Consell, i després l'empresari serà el que decidirà a quin dels seus clients s'entrega aquests bonos i estiran bonificats amb un 25% respecte al preu de la taxa habitual, que és d'1,20 € i en aquest cas hauran de pagar 90 cèntims.
Una altra de les novetats que s'introdueixen al sistema enguany és que es prorroguen fins a final d'any les autoritzacions d'aparcament regulat que estaven en vigor al març. Això ben bé què vol dir?
Això el que vol dir és que tothom que tingués la zona blava en vigor en el mes de març, que va ser el mes en el qual es va declarar estat d'alarma, prorrogam per part del Consell, sense que l'usuari o ciutadà hagi de fer cap tràmit, prorrogam fins a final d'any, fins a 31 de desembre de 2020. Es fetes que l'activitat ha baixat, ara tindríem segurament moltes peticions que podrien sobrecarregar el sistema i la capacitat del Consell de poder donar resposta, a més de que la gent està immersa en preparar la temporada turística molt ràpid, en qüestió de dies, i per evitar problemes i per evitar molèsties, doncs s'han pres aquesta decisió.
Bé, com podem comprovar, perquè si no acabem de saber o recordar a veure el març passat com anava la cosa, com podem comprovar que el nostre cotxe o moto, recordem que les motos també estan autoritzades a... Bueno, la moto no perquè no s'ha d'autoritzar per aparcar en regulat, sinó només cotxes, perdó.
Bé, doncs pel que respectes a zona blava, el que podria fer un ciutadà és desplaçar-se un parquímetre i intentar treure un tiquet perquè les màquines estan funcionant, tot i que no sigui necessari posar tiquet en aquests moments, i si li entrega el tiquet com sempre, un tiquet d'un dia, perquè estem en temporada d'estiu, doncs haurà comprovat que disposa de l'autorització i ja per defecte ho tindrà fins a final d'any i ja hauria de renovar de cara a novembre, desembre, doncs l'autorització per l'any vinent. I pel que respecta a Formentera Eco, la regulació d'entrada de vehicles, també hem volcat tota aquesta base de dades en aquesta plataforma web, i també podria entrar una persona a la pàgina web i comprovar que la matrícula del seu vehicle està autoritzada. En aquest cas sí, parlam de cotxes i motos.
Bé, més temes sobre el tema de l'aparcament regulat. Una altra de les novetats, l'aplicació, una aplicació mòbil, ja feia temps que se'n parlava, però no serà, en tots els casos no es podrà utilitzar, oi que no?
Tothom podrà utilitzar aquesta aplicació, però per l'aplicació es podran adquirir tiquets de pagament. Els tiquets gratuïts que tenen els residents o els tiquets bonificats s'hauran d'adquirir mitjançant el parquímetre. portaven ja temps també treballant en posar en marxa aquesta aplicació i especialment teníem peticions per lo que fa a hotelers o a empresaris de Silla, en el sentit de gent que tenia que sortir del seu hotel per renovar el tiquet quan amb una aplicació mòbil ho podrien fer des de la seva habitació sense haver de sortir. És una petició raonable que la mateix, i a partir del dia 1 de juliol doncs, es podrà adquirir aquests tiquets també amb l'aplicació mòbil, però també vam fer una reflexió per part del Consell i de l'equip de govern i s'ha fet que Formentera, la zona blava, és una zona blava típica. La resta de ciutats o d'indrets on hi ha zones blaves, tothom paga. Ja sigui resident o no, tothom paga per estacionar. I totes les aplicacions que s'han desenvolupat per aquestes zones blaves estan pensades que la persona que paga només demana el temps que realment necessita, perquè ningú pagarà de més, perquè sí. En el cas de Formentera, els residents no pagam. I es podria donar el cas que si es pogués treure un tiquet gratuït per l'aplicació, una persona que s'anés de vacances durant un mes, des del punt on estigués, ja sigui Eivissa o sigui Barcelona o sigui més lluny, podria estar cada dia o cada tres dies a l'hivern renovant el tiquet i d'aquesta forma el que perdríem és l'eficàcia de la zona blava, que és la rotació, perquè tindríem aquell cotxe aturat un mes a la Sabina sense que es mogués, ocupant una plaça i que un altre ciutadà que tindria més necessitats perquè ha de fer el desplaçament d'un dia, per exemple, no pogués disposar d'aquella plaça. Davant aquesta possibilitat hem desenvolupat el sistema d'aquesta forma. Els tiquets gratuïts i bonificats en els parquímetres de forma presencial i la resta de tiquets en l'aplicació. Un resident de Formentera podria treure un tiquet per l'aplicació, però seria pagant. Però tothom pot treure-ho.
Hi ha alguna alternativa, diguem-ne, no sé, en previsió de futur, per eliminar tanta despesa de paper?
Doncs considerem que sí que és alternativa, el que passa és que aquesta alternativa s'ha de desenvolupar. Com els residents estan donats d'alta a un sistema informàtic perquè ens reconegui les matrícules dels nostres vehicles, el que hem demanat a diferents empreses, i a falta de que ens desenvolupin o ens facin una proposta per desenvolupar aquesta solució, seria que quan un resident de Formentera adquireix un tiquet gratuït a la màquina de forma presencial, rebi un e-mail, un SMS o tingui una aplicació mòbil on rebi el rebut del tiquet i així sàpiga que ha tret el tiquet de forma correcta. Ara mateix el paper el que fa és de comprovant, de que una persona pugui certificar que ha tret aquell tiquet i que el vehicle està en vora. Llavors, si aconseguim aquesta aplicació, ja dic, e-mail o SMS, com a comprovant, doncs podríem eliminar el paper i mantenir el servei com el tenim ara.
Sí, però això garantiria que no es fes la trampeta aquesta d'anar-te'n de vacances i deixar...
Sí, perquè s'ha de treure el tiquet presencialment o s'ha d'anar presencialment a la màquina, posar la matrícula i adquirir el tiquet.
O sigui, al final s'ha de fer presencialment, l'únic és que en comptes del paper t'envien el certificat o el comprovant a través d'un mitjà telemàtic.
Efectivament, d'aquesta forma mantenim l'eficàcia del servei i reduïm la despesa de paper.
Un apunt sobre Formentera.eco, que abans ja ho esmentava. Enguany torna a estar en funcionament amb algunes variables, no? A veure si ho podem tornar a explicar.
Sí, aquest any tornem a aplicar Formentera.eco, aquest projecte de regulació de centrada de vehicles a Formentera, amb la diferència respecte a l'any anterior, que el sostre de vehicles s'ha disminuït un 4%, això ho vam decidir a principis d'aquest any, abans de l'alarma sanitària, i una altra novetat ha estat que després d'haver passat tot aquest procés vam decidir des del Consell que les taxes es bonificessin en el 100% a tothom. D'aquesta forma, tant residents, tant els turistes que visitin la nostra illa, ja siguin d'on siguin, residents a Balears o del més llunyà, podran adquirir les seves autoritzacions, però de forma gratuïta.
Sí, enguany és gratis per tothom.
Així és, però mantenim la regulació, que és l'important, i mantenim l'objectiu de reduir la pressió de cotxes i de motos sobre la nostra xarxa viària.
O sigui, el límit màxim de cotxes i motos existeix, i no només existeix, sinó que s'ha reduït en un 4% respecte a l'any passat.
Efectivament. I en l'objectiu a 4 anys vistes de reduir un 16%.
De moment, com van les reserves?
Doncs la veritat és que en tot el procés de desescalada, de desconfinament, cada setmana que Formentera entrava una setmana abans en la següent fase, es notava un repunt de peticions. I la veritat és que en el moment que s'ha acabat l'estat d'alarma, doncs encara aquest repunt ha estat més acusat, amb la qual cosa hi ha reserves properes en quant a nombre de cotxes a anys anteriors. Ara hem de veure que, efectivament, aquests vehicles arribin a Silla.
Clar, clar, clar. Però pel que fa a reserves, doncs, xifres similars a les de, l'any passat.
Efectivament.
Bé, altres assumptes, seguim amb mobilitat, i ja que estàvem parlant d'entrada de cotxes i motos, doncs anem a la nostra porta d'entrada, que és el port de la Savina. A veure, diverses coses. Primer de tot, el Consell de Formentera, el Govern Balear, l'Autoritat Portuària, ha fet una proposta a les navilieres de reduir un 30% el número de freqüències, no?, per evitar aquesta situació a vegades un poc incomprensible de que fins a 3, 4 o 5 embarcacions surtin simultàniament i a més amb una ocupació bastant baixa. Les navilieres, bé, han entomat, han digerit així aquesta mesura i són crítics, per exemple, amb l'estudi que va fer la Politécnica de Madrid, dient que no s'acaba d'explicar ben bé per què s'especifica en un 30% i no en un 25% o en un 40% aquesta reducció. Com van aquests contactes amb les navilieres?
Bé, doncs, hi ha hagut contactes tant abans com després d'aquesta reunió, d'aquesta exposició d'aquest estudi, i continuem parlant per arribar a aquest objectiu, però hem de dir que en aquests moments s'estan complint tots els requisits que es van establir en aquest estudi, i de fet, en aquest mes de juny hi ha hagut un 60% de les freqüències que hi havia l'any anterior. S'estudia un 70%, per motius no només de l'estudi, sinó de les situacions a qual estem, hem estat amb un 60% respecte a l'any anterior i, a més, com a màxim, han sortit dos barques a la vegada. No s'han produït coses com passava abans, que sortien entre 3 i fins i tot 5, que era el major problema que veiem des de Formentera. Crec que tothom no concebia el fet de que hi haguessin 4 barques o 5 barques navegant a la vegada i que anessin amb una ocupació tan baixa, i estem en camí de solucionar aquesta situació. Sabia que s'ha utilitzat, l'objectiu principal era reduir freqüències, i especialment les que eren simultànies, però s'ha utilitzat un argument que és molt difícil de discutir, que és de la seguretat en esport. Si recordem estius anteriors, podríem veure fàcilment en hores punta del matí de la tarda com sortien d'esport de Formentera 5 barques i a la mateixa hora entraven 5 barques. Això ja no tornarà a passar. I el màxim que podran veure seran dues maniobres de sortida i dues maniobres d'entrada. D'aquesta forma, la seguretat en esport augmenta considerablement i aconseguim aquest objectiu de que no hi hagi embarcacions de forma simultània amb ocupacions baixes navegant entre les illes, i aplicant aquestes noves condicions de seguretat, aquesta reducció que es produirà de 70%.
Quan es produirà aquesta reducció del 30% de freqüències en temporada alta? Aquesta mateixa temporada?
Aquesta mateixa temporada ho tindrem.
O sigui, serà obligatori complir-ho per la part de les navilieres?
Perquè Autoritat Portuària així aquest estudi farà aplicar aquest estudi, i per aquest motiu serà obligatori de complir-ho.
Clar, al final l'Autoritat Portuària, per entendre-ho bé, és qui autoritza les entrades i sortides a port, no?
Exacte. S'ha fet un estudi amb el qual ha quedat constatat quina era la situació real que teníem fins al moment. S'han establert uns objectius més alts en quant a seguretat, i ara el que s'ha de fer és fer aplicar aquest informe, que de fet ja s'ha començat, i aquesta temporada ja veurem aquests canvis.
Un altre assumpte és que no s'està complint l'apartat de connectivitat a primera hora i a darrera hora del dia de Formentera que descriu la llei de transport marítim.
Sí, vam aconseguir una fita molt important a principis d'aquest any, que era aquesta primera barca a les 6 del matí i l'última barca per tornar d'Eivissa a les 10 i mitja. Durant l'estat d'alarma és obvi que vam reduir les freqüències i no tenia sentit aquests horaris en aquell moment, però ara ja hem acabat el procés de desescalada, ara ja es reactiva l'activitat turística, i entenem que fins al moment no hi ha hagut aquestes freqüències, però pròximament han de tornar a posar-se i que estiguin a disposició de ciutadans.
Sí, bé, la veritat és que l'altre dia vam entrevistar el representant de les navilieres i no el veiem molt predisposat a posar aquesta barca de les 6 del matí, de les 10 i mitja de la nit. A l'estiu diu que sí, no?, perquè hi haurà doncs flux turístic, però a l'hivern no ho veu gaire clar. La seva resposta va ser: veurem.
Bé. Confiem en que sí que les tinguem, i no depèn únicament de les empreses, sinó que també del Govern Balear, és qui ha d'establir els mecanismes perquè aquestes barques hi siguen. Des de Formentera les hem reclamat i les seguirem reclamant.
Bàsicament hi ha dos mecanismes. Un, que s'aprovi el decret de transport marítim que desenvolupa la llei de transport marítim i porta 10 anys pendent, i l'altra, la proposta que va fer Sílvia Tur, perquè va incloure una esmena als pressupostos autonòmics amb centenars de milers d'euros per poder cobrir aquesta barca. Finalment...
Estic segur que poden haver més opcions. O sigui, no m'ho tanquem únicament dues opcions, sinó posar... El que hem de fer és seure totes les administracions i les navilieres i veure quin és el millor format perquè aquests serveis existeixin i puguin ser utilitzats, però no m'ho tanquem només a dues opcions perquè segur que en podem trobar més.
Per exemple, la declaració d'interès general de la línia Pitiusa?
Seria una altra opció. Però no m'agrada mai tancar-me a dues opcions o el que s'ha fet fins als moments, sinó que segur que es poden trobar noves solucions i nous resultats en aquesta necessitat.
No sé si us pot posar algun exemple.
Ho treballarem pròximament, però s'ha fet de dir en esport en els serveis que es produeixen, si es donen uns serveis sense hores més importants, doncs també s'ha de donar servei amb les hores que no hi hagi tanta demanda però que siguin necessàries per a la població de Formentera.
A les verdes i les madures.
Efectivament.
Bé, tornem cap en terra i ja que som a la Sabina, doncs anem cap al Parc Natural de Ses Salines. El punt de control d'accés i pagament a Ses Illetes, quan es restablirà?
Bé, és un dels temes amb els quals estem treballant ara. Primer vam treballar amb la regulació d'entrada de vehicles, a continuació amb la regulació de l'aparcament, que ja tenen data aquests dos serveis, i ara mateix el que estan fent és treballar per veure quan tornem a aplicar la regulació d'accés a illetes, la regulació d'escap i com millorem que els vehicles no envaeixin zones naturals a la zona d'escaló d'esmort. Aquests tres punts són els tres punts en els quals estan treballant ara, que hi haurà regulació en aquests tres casos, però encara ens queda definir a partir de quin dia.
Es pagarà Ses Illetes?
Segurament sí. No està tancat, però segurament sí. La regulació serà similar a altres anys, igual, i com a exemple posaré la zona blava, que no és exactament igual, però serà similar.
Bé. Pel que fa a SCAP, alguna novetat? O...
SCAP, en principi, ha funcionat bé els últims anys i no veiem motius pels quals s'hagi de canviar el mode de regulació que hi havia fins al moment. El que ens falta és ara determinar, perquè s'han de fer una sèrie de... S'han d'aprovar aquestes regulacions, s'ha de contractar el personal associat en aquestes regulacions o a l'empresa que realitza aquestes feines i estem immersos ara mateix en aquestes tasques.
Bé, i també citava el tema d'escaló d'esmort. Efectivament, al nostre web, a radioillaformentera.cat, podeu veure unes imatges d'aquests vehicles que bé, estan aparcant a la zona on està prohibit aparcar i per on han de passar si fes falta vehicles d'emergència. Alguns estan en el camí, però altres estan directament a sobre de les cordes, tiren pals, bé, el que faci falta per deixar el cotxe.
Ho he pogut veure en la notícia que heu publicat, crec que en la tarda d'ahir. I aquí dic que ja ho teníem previst, el fet de reposar tot el material o tot el palocorda que estava en terra i reforçar en una sèrie de punts. El material per fer aquestes feines mos arriba la setmana que ve, si tot segueix segons el previst, i la temporada mos ha vengut damunt i aquestes setmanes que hem tingut tanta presència de veïns d'Eivissa i de Mallorca, doncs arribam lleugerament tard, però la setmana que ve sense falta mos posarem a fer feina i evitar que es tornin a produir aquestes situacions.
I ja que està Mascaló d'Esmort, canviem de banda, anem a Mascaló de Sant Agustí, tenim entès que hi ha alguna novetat pel que fa a la mobilitat en aquesta localitat.
Sí, en quant a les zones d'aparcament regulat es reactiven a partir de l'1 de juliol. Tenim quatre poblacions, la Sabina, Sant Francesc, Sant Ferran i Espujols. També teníem presència de controladors els últims estius al Pilar de la Mola, els dies de mercat, i aquest any, com a novetat, també tindrem controladors a la població d'Escaló. Aquests caps de setmana passats hi ha hagut problemes perquè hi ha hagut vehicles estacionats en zones on no haurien d'estar estacionats i també estem treballant perquè això no es produeixi en les properes setmanes i l'aparcament continuarà igual, un ciutadà no trobarà la diferència perquè serà d'ús general, serà gratuït, no s'haurà de posar tiquet, però sí que habilitarem els controladors perquè puguin informar en aquest espai i que fins i tot, si és necessari, sancionin i dependran directament de la policia local.
Bé, doncs hem fet una bona repassada a l'estat de la mobilitat a la nostra illa. Per cert, el Consell Insular de Formentera, durant l'època aquesta de confinament i desescalada, ha començat a recomanar l'ús de la bicicleta una mica en la línia dels carrils bici, d'algunes polítiques que s'han fet per fomentar l'ús d'aquest transport. Què li pareix? Com està la situació? Dic, perquè bicis tampoc se'n veuen moltes per la carretera.
És cert que en comparació no es veuen tantes, però sí que és veritat, o com a mínim és la sensació que tinc jo, que d'estiu en estiu van augmentant el nombre de bicicletes i la seva presència per la nostra xarxa viària, i des del Consell seguirem promocionant aquest vehicle. A més, s'adapta molt bé a la situació actual de distanciament social i afegint-se mobilitat sostenible, amb la qual per això és el vehicle recomanat per part del Consell de Formentera i de l'Àrea de Mobilitat.
I ja que hem agafat la bicicleta, sobre la xarxa de rutes verdes, recordem més de 100 quilòmetres de vies alternatives a la carretera per recórrer, conèixer i al final moure'ns per la nostra illa. Hi ha alguna novetat?
Bé, en aquest aspecte crec que és un atractiu turístic i una activitat molt adequada per la gent que ens pugui visitar aquesta temporada turística, per el tema de que no hi hagi aglomeracions i que puguin gaudir de Formentera per aquests camins, evitant la xarxa viària principal, les carreteres, i d'una forma segura. I el que teníem ja preparat des de principi d'any era revisar l'estat de la senyalització. Hem tingut una empresa que ha estat revisant en quin estat estava i ara està contractada perquè reposi tot el material que està en mal estat o que hagi pogut desaparèixer. L'estat d'alarma m'ho s'ha afectat perquè aquesta feina en principi per aquestes dates ja hauria d'estar feta, però ara s'està iniciant i durant el mes de juliol es realitzaran aquestes feines.
Aprofitem que tenim en Rafael González, que a més de conseller de mobilitat ho és d'activitats i territori, per preguntar-li per les obres del Col·legi de Verge Miraculosa d'aquí de Sant Francesc, perquè tenim entès que hi ha un cert malestar entre la comunitat educativa que veu com el nou Col·legi Públic de Sant Ferran està en marxa, té una autorització especial per seguir les obres en aquesta època d'estiu, i en canvi al Col·legi Verge Miraculosa se li aplica doncs aquesta restricció a les obres en nuclis urbans durant l'estiu.
Bé, en aquest cas, el Consell de Formentera ha tingut que prendre la decisió, i a més està aplicant ordenances que estan aprovades des de fa anys, de compatibilitzar l'activitat comercial i l'activitat turística amb les obres. Lo normal en un any que no hi hagués hagut una crisi sanitària és que des de l'1 de maig no es poguessin fer aquestes obres en nucli urbà o en zones turístiques i que s'haguessin de reprendre en el 16 d'octubre, de l'1 de maig fins en el 16 d'octubre. No es poden fer aquest tipus d'obres. Com ha hagut l'estat d'alarma i com no hi havia activitat turística, es va prendre la decisió excepcional de que poguessin continuar aquestes obres, i per aquest motiu han estat realitzant-se diferents obres en nucli urbà i entre elles l'escola de les monges. El que es fa entre 1 de maig normalment i el 16 d'octubre aquest any des d'aquesta setmana de juny és evitar que les obres més molestes es puguin realitzar. Llavors, el que vull recordar és que l'any passat, en juliol i agost, l'escola de Sant Ferran no va poder realitzar obres perquè tenien que fer feines de picar, de construir fonaments, d'aixecar estructura, i durant juliol i agost no van poder fer aquestes feines. Van començar a partir de setembre i amb horaris reduïts. Aquest any l'escola de les monges es troba amb aquesta situació, que estaven picant, tenien que fer els fonaments i tenien que aixecar l'estructura, i se'ls aplica el mateix que es va aplicar l'any passat per l'escola de Sant Ferran. La diferència aquest any és que l'escola de Sant Ferran està amb unes feines més avançades i estan amb feines de treballs interiors perquè l'estructura, gran part de l'estructura, ja està aixecada, amb la qual l'escola de Sant Ferran en aquests moments continua les obres, però no pot fer totes les feines que ens va demanar el Consell per fer, i especialment té prohibides fer feines de cantera perquè allí estaven produint materials, i des d'aquest dilluns ja no poden seguir fent aquestes feines. Amb la qual cosa, des del Consell s'ha intentat que d'una forma homogènia, aplicant els mateixos criteris per a tothom, establir aquest equilibri entre l'activitat comercial i l'activitat de construcció. I també vull recordar que fa unes setmanes no ha estat tan conegut, però les queixes estaven per l'altra banda. Eren els comerciants els que es queixaven de que tenien moltes molèsties, de que havien començat a tenir vecins d'Eivissa i de Mallorca que venien i que no era un carrer molt agradable, o Sant Francesc hi havia molt de soroll, i en aquell moment la resposta que tenien era, durant l'estat d'alarma van dir que aquestes obres podien continuar, i així ha set fins que ha acabat l'estat d'alarma. Amb la qual sempre que prens una decisió pots beneficiar uns i afectar uns altres, el que intentem és arribar a la solució menys dolenta i que pugui donar un major benefici a Formentera en general.
Rafael González, el conseller de Territori, Activitats i Mobilitat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.